El president de la Generalitat i la presidenta de Madrid s'acusen mútuament d'insolidaritat en la conferència de presidents marcada pel model de finançament singular per a Catalunya. Isabel Díaz Ayuso també ha carregat contra el perdó del deute.
El model de finançament singular de Catalunya és el model de la solidaritat enfront del model de la insolidaritat d'aquells que practiquen la deslleialtat fiscal.
Si se tiene dinero para esto, para embajadas o para duplicar competencias, digo yo que tendrán también dinero para financiar servicios. Pero de traerlos de la caja común de todos los españoles me parece profundamente injusto, pero es que también es inconstitucional e ilegal.
Aquesta trobada s'ha fet a Santander, la següent serà a Barcelona.
Catalunya nit.
I avui podem explicar una fita de l'esport català.
¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! ¡Sí!
¡Carlos, gol campeón del
mundo! ¡2-1!
¡2-1-5! ¡Brutal, Carlos! ¿Qué has hecho?
El tarragoní Carles Coll s'ha proclamat campió del món de natació als 200 metres braça de piscina curta a Budapest. També molta alegria avui a Síria. Primer divendres de pregària sense baixar a l'Assad el poder. Els nostres enviats especials a Damasc ens descriuran aquest ambient i també el contrast amb el que han trobat en una de les morgues de la ciutat. La Covid forma part del passat per a la majoria de la població, però també hi ha persones que la pateixen com un malson molt present. Avui, a partir de les 11, parlarem amb dues persones que tenen Covid persistent. Serà un dels temes relacionats amb la Marató de TV3 i de Catalunya Ràdio. I també vinculat a 3CAT, continuen arribant denúncies de víctimes d'abusos durant el servei militar. 10 dies després de la missió del Sense Ficció et faran un home.
El compañero Narciso ha muerto, se ha suicidado. I donen instruccions a tots els soldats de que aquest tema no es tornarà a parlar més d'aquest tema. Sempre he pensat que el meu germà no es va treure la vida i que va ser assassinat.
I a Twitter avui és més fàcil trobar-hi mostres de racisme. Ho ha propiciat una nova eina d'intel·ligència artificial que no aplica filtres. Es diu Grok, amb K. En parlarem amb dues expertes. Són les 10:03. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Salvador Illa ha defensat el finançament singular per a Catalunya com un model solidari amb tots els territoris de l'Estat en la conferència de presidents celebrada aquest divendres a Santander. Una conferència marcada pel front de les comunitats governades pel PP contra Pedro Sánchez i també contra el finançament diferenciat per a Catalunya. El president de la Generalitat ha tingut la confrontació més directa amb la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. Illa ha garantit la participació de Catalunya en aquests fòrums multilaterals fins al punt que la pròxima conferència de presidents es farà a Barcelona. El president del govern espanyol ha anunciat que l'Estat assumirà una part del deute de les comunitats per mirar d'iniciar amb bon peu, a partir del mes de gener, les negociacions per reformar l'actual sistema de finançament autonòmic. La nostra enviada especial a Santander és la Núria Oriol. Bona nit, Núria.
Hola, bona nit. El president Illa ha defensat el finançament singular pactat amb Esquerra davant de tots els presidents autonòmics en la conferència multilateral de Santander, on ha comprovat de primera mà l'oposició frontal dels líders territorials del PP, però el cap de l'executiu català ha elogiat el model propi per Catalunya per incloure la clau solidària, a diferència, ha assegurat, d'altres models en clara referència al madrileny de la popular Isabel Díaz Ayuso.
El model de finançament singular de Catalunya és el model de la solidaritat enfront del model de la insolidaritat d'aquells que practiquen la deslleialtat fiscal.
Però això no ha servit per calmar els ànims dels 11 presidents autonòmics del PP. És més, el president de la Generalitat s'ha vist forçat a fer ús d'un últim torn de paraula per rebatre alguns comentaris. No ha volgut citar-la, però s'ha sobreentès que entre les veus discordants durant la reunió, la de la presidenta madrilenya.
Per dir que em sentia obligació de manifestar que estaven fets des del desconeixement i que no s'atenien a la realitat del que està passant a Catalunya, a alguns potser els interessa soroll, a mi no.
Si se tiene dinero para esto, para embajadas o para duplicar competencias, digo yo que tendrán también dinero para financiar servicios. Pero de traerlos de la caja común de todos los españoles me parece profundamente injusto, pero es que también es inconstitucional e ilegal.
Malgrat la conferència de presidents acaba sense cap rastre d'aval global al finançament singular, Salvador Illa marxa satisfet perquè hi veu un punt en comú d'arrencada. Tots estan d'acord en la necessitat de reforma del sistema actual. Pel president, fòrums com el d'avui tenen relleu per avançar en l'entesa entre territoris i ha ofert Barcelona per la propera conferència i el govern espanyol ja ha acceptat.
Doncs Pedro Sánchez ha utilitzat aquesta trobada també per anunciar que al llarg del mes de gener reunirà les comunitats per negociar la condonació del deute autonòmic del FLA que acabarà assumint l'Estat. Això per a Catalunya suposen uns 15.000 milions d'euros. Seguim a Santander, ara amb l'Àngels Lafuente. Bona nit, Àngels.
Bona nit.
Aquesta és la principal proposta que ha fet el govern espanyol durant la cimera. Què ha concretat?
Doncs el que ha fet Sánchez és convocar pel mes que ve el Consell de Política Fiscal i Financera sense fixar una data en el calendari, però sí assumint el compromís de celebrar una reunió reclamada des de fa temps pels presidents autonòmics, la majoria del Partit Popular. La reunió serà el primer pas per abordar el perdó de part del deute de les comunitats autònomes, que per a Catalunya, la comunitat més endeutada, pot suposar la condonació de 15.000 milions d'euros. Un pacte acordat amb Esquerra Republicana i que el ministre Ángel Víctor Torres defensava amb aquests arguments.
Pero lo que estamos haciendo es proponiendo que la Administración General del Estado se haga cargo de una deuda de las comunidades autónomas que permitiría a todas, sin excepción, el poder también destinar sus fondos no a pagar esa deuda, sino a otros fines determinados. Y eso también es un compromiso de cogobernanza, ¿no?
I és que el sistema de finançament autonòmic ha estat el punt més polèmic de la trobada. El ministre Torres ha reconegut que està caducat, que s'ha de buscar una nova fórmula a l'hora que retreu els barons populars que no aportin cap proposta per fer-ho.
Por tanto, si no hay una postura común de quienes tienen color político semejante, es complicado que tengamos un sistema de financiación actualizado.
En definitiva, els presidents populars han criticat la condonació del deute. Diuen que ni de bon tros és la solució per millorar el finançament dels diferents territoris.
Per tant, finalment, els barons del PP surten de la cimera dient que no ha servit per gaire.
Sí, i és que els barons del PP surten decebuts d'una conferència de presidents que diuen s'ha fet sense documents ni treballs previs. No volen parlar de pèrdua de temps, però sí rebutgen el que consideren una maniobra de Sánchez per celebrar un Consell de Política Fiscal i Financera i aprofitar la reunió per tirar endavant la condonació del deute pactat amb Esquerra. Les queixes les han verbalitzat la presidenta balear Marga Proens, l'andalús Juanma Moreno Bonilla, el valencià Carlos Mazón i Fernando Clavijo, de Coalició Canària.
Ha sido una sucesión de anuncios por parte del presidente del gobierno, pero con, como digo, sin concretar.
Lo único que no hemos encontrado en este tipo de carpetas que nos han dado es un folio en blanco.
Y por tanto, venimos sin propuestas y nos vamos sin respuestas por parte del gobierno.
Pero sin acuerdo, pues yo lo considero una oportunidad perdida.
Ángel Víctor Torres ha defugit les crítiques i, lluny d'admetre el fracàs de la conferència, ha insistit que la reunió ha estat un acte de normalització institucional, que cap president autonòmic s'ha quedat fora ni de la fotografia amb el monarca espanyol ni de la sessió plenària.
Molt bé, i la següent que serà a Barcelona. Moltíssimes gràcies, Àngels. Bona nit.
Adeu, bona nit.
I una trobada menys anunciada, la d'avui, a Ginebra entre Junts i el PSOE, la setmana que Carles Puigdemont ha emplaçat Pedro Sánchez a sotmetre's a una qüestió de confiança al Congrés després de constatar que no s'estan complint els pactes entre els dos partits. Martí Ferrero, què més se'n sap?
Doncs que la trobada avançada pel periòdico i confirmada per aquesta casa, Catalunya Ràdio, hi era el mateix Puigdemont, segons han assegurat a Catalunya Ràdio fons de Junts i els altres negociadors habituals de la formació, és a dir, el secretari general Jordi Turull i la vicepresidenta i líder del partit a Madrid, Míriam Nogueras. La reunió s'ha precipitat per la pressió de Junts sobre Pedro Sánchez, emplaçant-lo a presentar la qüestió de confiança per forçar el PSOE a tancar alguna de les carpetes que s'estan negociant però que no s'acaben de concretar. La trobada d'avui a la ciutat suïssa s'emmarca en la voluntat d'accelerar el compliment dels pactes d'investidura de Sánchez, rebaixar la tensió entre les dues formacions i preservar la vigència de l'acord de Brussel·les, la qual cosa permetria mantenir el suport parlamentari de Junts a Madrid. Entre les negociacions obertes hi ha la delegació de les competències d'immigració a Catalunya, un acord que en aquesta matèria rebaixaria la tibantor entre Junts i el PSOE i fins i tot podria obrir la porta a negociar els pressupostos del govern de Pedro Sánchez per l'any que ve.
I després d'un periple molt llarg, demà la militància d'Esquerra Republicana decidirà si Oriol Junqueras manté el lideratge després de 13 anys o si el partit enceta un canvi de cicle amb una cara nova al capdavant, la de Xavier Godàs. Albert Prat, bona nit.
Hola, Manel, bona nit.
Els dos candidats s'enfrontaran en la segona volta de la consulta després d'un últim sprint amb tres cara a cara aquest final de campanya.
Sí, o Junqueras o Godàs, un dels dos agafarà les regnes d'Esquerra a partir de demà i tindrà l'encàrrec urgent d'aixecar un partit immers en la fractura més profunda dels últims anys. Els 8.000 militants tornaran a votar de forma telemàtica durant tot el dia i el duel final es resoldrà a les 8 del vespre. Tan bon punt es tanqui la votació, ja sabrem el resultat. El dilema entre Junqueras, l'home que s'ha desmarcat de Marta Rovira per tornar-ho a intentar...
És una manca de respecte a la militància d'Esquerra Republicana i a l'audiència... Dic que no hi havia res preparat, perquè és evident que la Hisenda estava a punt...
I Godàs, un nou vingut a la primera línia política que abandera la renovació.
Vosaltres, el 2020 mateix, escriviu un llibre que confirma que no hi havia res.
Tots dos s'han enfrontat aquest matí en l'últim cara a cara a TV3.
Quan recordes els 13 anys de presidència, crec que oblides, i crec que no és just, que 4 anys han sigut a la presó.
La repressió no pot ser sempre l'excusa introduïda emocionalment per no evolucionar com a partit.
Fa 15 dies, Junqueras va guanyar el primer plebiscit, per tant, demà parteix com a favorit, però la meitat de les bases van demanar un canvi de cares. Per tant, l'expresident demà se sotmetrà a l'examen definitiu. Un membre de l'entorn de Godàs deia aquest migdia que totes les cartes ja estan tirades, estan sobre la taula, i és una incògnita què acabaran fent el grapat de militants que fa 15 dies van votar a la tercera llista, la que ha quedat eliminada d'aquesta segona volta, i que poden tenir la clau per decantar la balança o bé a favor de Junqueras o bé a favor de Godàs.
Gràcies, Albert. I afegim un apunt més sobre Esquerra Republicana, i és que Laura Vilagrà deixa la primera línia política. La diputada d'Esquerra Republicana i portaveu parlamentària adjunta deixarà a partir del gener l'acta de diputada, al·legant raons personals i professionals. L'exvicepresidenta del govern i exnomenada número 2 de l'executiu de Pere Aragonès ha explicat que ha estat un honor treballar per al país des de la Generalitat i el Parlament i ha anunciat que a partir d'ara obre una nova etapa. Vilagrà participarà per última vegada com a diputada en el ple del Parlament de la setmana que ve. Un minut i mig i arribarem a un quart d'11 de la nit. El Tribunal Superior de Justícia del País Valencià ha concentrat en una mateixa causa les 7 denúncies i querelles que s'han interposat contra el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, per la gestió que el govern va fer de les inundacions. Maria Costa.
Ara el tribunal ho ha traslladat a la Fiscalia perquè faci un informe i es pronunciï sobre si veu motius o no per obrir una causa i que s'investiguin els fets. Les querelles que han arribat fins ara a la justícia són del sindicat CGT, de dos advocats, de dos particulars més, i del moviment Ciutadà i Justícia Europa. Segons l'últim balanç, la catàstrofe ha deixat fins ara 223 víctimes mortals i 4 desapareguts. Recordem, pendents encara de la identificació del cos que es va localitzar ahir a Paiporta.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Aquest és l'ambient a la sortida de la mesquita dels Omeies de Damasc. Crits d'alegria en el primer divendres de pregària en què milers de sirians han sortit al carrer de les principals ciutats per celebrar la caiguda del règim de Bashar al-Assad. A Damasc hi són els nostres enviats, José Antonio Rodríguez i Marialba Gilabert. Marialba, bona nit.
Hola, bona nit.
Les noves autoritats islamistes i els milicians que han pres el poder han estat ben present en aquestes celebracions. Quin ambient heu vist avui a la capital siriana, Marialba?
Estaven tots exultants. Han sortit milers i milers de persones als carrers. Primer han anat a la mesquita, com deies, després s'han concentrat als punts més destacats de la ciutat, han col·lapsat el trànsit, portaven banderes, cridaven, cantaven... En fi, responien, de fet, a la crida de les autoritats de celebrar massivament aquest primer divendres de la nova era. A la pregària de la que parlàvem, que prèviament es feia a la gran mesquita dels Omeies, el primer ministre feia una crida a la conciliació.
Tingueu pietat. Heu de ser misericordiosos. Heu de veure Síria com a símbol de llibertat. Que també sigui un símbol de misericòrdia.
Una misericòrdia que només es refereix als que no tinguin les mans tacades de sang. Això ja ho han deixat ben clar.
Clar, aquesta alegria que ens descrius, de fet, contrasta molt amb el pòsit de dolor que també han deixat tants anys de repressió. Avui, per exemple, heu anat a la principal morga de Damasc, que ja heu vist, que us heu trobat.
Hem vist moltes famílies molt tristes, moltes dones, moltes, també homes, que eren els que feien, diguéssim, la feina més dura, que era entrar fins on hi havia les neveres, obrir les portes, obrir les cremalleres de les bosses o els lligams de les bosses i mirar què hi havia dins. Ha sigut un moment bastant, bastant dolorós, per, fins i tot per nosaltres, que som aliens al que ha patit aquest poble, no? Allà els rebia un sanitari, que era qui els rebia, i ell ens deia això.
Tots els morts que tenim aquí són d'una sola presó, la de Harasta. De les presons del govern els porten als hospitals i ens els envien en bosses. Dels 37 que teníem ara, els familiars n'han reconegut 17. Alguns fa temps que són morts i no són reconeixibles. A més, estan desfigurats perquè van ser torturats.
Aquests corresponen a un sol centre de detenció. Davant de la morgue, a la paret, s'han penjat al carrer les fotos dels difunts, numerades, perquè la gent que passa pel carrer pugui mirar abans d'entrar on hi ha les neveres per comprovar si algun correspon a la persona que estan buscant. A mesura que són identificats, arrenquen de la paret el paper amb el número corresponent, però n'hi ha encara molts, i alguns, per les imatges que hem vist, no les podrà arrencar ningú.
Realment, l'escena que ens descrius impressiona. Moltíssimes gràcies, Mariel Bagilabert i José Antonio Rodríguez. Una abraçada.
Gràcies.
I al nord-est de Síria, controlat pels kurds, la caiguda de Bashar al-Assad ha generat tensions en ciutats com Raqqa, de majoria àrab. Les autoritats kurdes de la regió preparen un diàleg amb les milícies islamistes que ara tenen el poder a Damasc per normalitzar la situació. Mentrestant, han reforçat la presència de l'exèrcit al carrer per evitar enfrontaments. El nostre enviat especial a Raqqa és el Jordi Brascó. Jordi, bona nit.
Bona nit, Manel. Aquí a Raqqa, ciutat de majoria àrab, el govern de majoria kurda intenta mantenir una certa estabilitat. Això sí, ho fa a través d'una enorme presència militar als carrers per evitar disturbis com els d'aquest dijous o els que es convocaven aquest divendres per xarxes socials. Saben que ho tenen difícil. Raqqa té un gran valor simbòlic. Durant 5 anys va ser la capital assíria del califat d'Estat Islàmic. Hem pogut parlar amb el governador de Raqqa, Majlep al-Turkan, que té clar l'objectiu dels jihadistes.
Encara hi ha cèl·lules dorments d'Estat Islàmic. Estan esperant el moment per ressorgir, prendre el control de Raqqa i d'altres ciutats, i des del cor de Raqqa tornar a amenaçar el món.
Des de l'autoritat kurda continuen enviant mostres de conciliació cap als àrabs i cap a l'Organització d'Alliberament del Llevant, que controla Damasc. Anhelen una Síria estable i unida, que contempli totes les minories.
Per tal d'establir un consens amb el govern central de Damasc, confirmem que som part de l'estat sirià i del seu entramat social, tant els líders de les tribus àrabs com la resta de població. La província de Raqqa és part de l'estat de Síria.
Els problemes pels kurds van més enllà de Raqqa, concretament a una cinquantena de quilòmetres al nord, on el front està combatent milícies finançades per Turquia. Els turcs volen aprofitar el caos a Síria per crear una zona de seguretat més enllà de la seva frontera.
Doncs mentre Síria encara el seu futur sense Bashar al-Assad, a poc es van sabent alguns dels detalls sobre com va ser possible l'operació militar Llampec que l'ha derrocat i també sobre les seves últimes hores abans de fugir cap a Rússia.
Un any de planificació.
Segons ha revelat el cap militar de l'HTS, Abu Hassan al-Hamwi, en una entrevista al diari britànic The Guardian, la milícia islamista que ha liderat l'operació va contactar fa un any amb més de 25 grups armats del sud del país, alguns amb els líders exiliats a Jordània. Això va permetre crear un comandament únic que s'estructuraria al voltant de l'HTS, que havia pogut desenvolupar una estructura militar sòlida des del seu bastió d'Idlib i sumar el suport de les milícies finançades per Turquia.
Drons suïcides, una arma clau en l'ofensiva.
L'HTS va aprofitar els últims 4 anys de conflicte congelat amb l'exèrcit sirià per crear una unitat de drons, segons el comandament militar. Les últimes creacions, uns drons suïcides de baix cost, anomenats Falcon, s'haurien provat fa només un mes i haurien estat clau per respondre a l'artilleria i els vehicles militars de l'exèrcit sirià.
El moment clau.
La debilitat de l'aviació russa per les necessitats de Putin a Ucraïna i el càstig de Hezbollah per part d'Israel van detonar l'inici de l'operació coincidint amb l'alto el foc al Líban. Sense Hezbollah en la defensa d'Alep, la ràpida caiguda de la ciutat va sorprendre els mateixos insurgents.
Assad, fugida d'amagat.
El president derrocat va mantenir en secret per a gairebé tothom la seva intenció de fugir del país, ni assessors, ni alts càrrecs, ni fins i tot els familiars, tret dels més estrets. A la casa, els àlbums de fotos familiars abandonats mostrats en vídeos dels insurgents demostren una fugida precipitada. Segons fonts de l'anterior règim a l'agència Reuters, hores abans d'escapar cap a Moscou, Al-Assad va comunicar als seus comandaments militars que resistiren mentre arribaven uns reforços russos que mai van aplegar.
Minuts i 11:15, França ja té nou primer ministre, 9 dies després de la caiguda de l'anterior govern de Michel Barnier, el 4 de desembre, per una moció de censura. Es tracta del veterà polític centrista François Bayrou, de 73 anys. Va ser ministre en 2 ocasions, en governs de dretes, i ara estén la mà a l'esquerra moderada i als conservadors. Aquesta tarda ha fet el traspàs de poders amb Barnier, Ignasi Abad.
Sí, ha estat una trobada breu i eminentment protocolària en la que Barnier s'ha acomiadat del personal del Palau de Matignon, la seu del govern francès, i en la que Bayrou ha deixat clara una cosa, que una de les seves prioritats serà la lluita contra el dèficit i l'endeutament, sense deixar de banda les necessitats de les classes socials més desafavorides. Per això emplaça les diferents forces polítiques a buscar acords.
Je sais que les chances...
Sé que hi ha més possibilitats de tenir problemes que de tenir èxit. I no negaré l'enorme muntanya que tenim al davant, amb dificultats de tota mena. Pressupostàries, naturalment, i polítiques, ho sé. I penso que si ho intentem podem trobar un camí inèdit.
Un chemin inédit.
Bayrou és l'alcalde de Pau a Occitània des de fa 10 anys, pràcticament. És el 6è primer ministre francès amb Emmanuel Macron a la presidència del país, i el seu repte és trobar d'alguna manera una majoria parlamentària, que és la que no ha tingut, sí, per poder continuar durant aquests 3 mesos només de gestió de Michel Barnier, sense dependre ni de l'extrema dreta ni com pretenia el seu antecessor. De fet, va estar, recordem, a punt d'aprovar uns pressupostos o una partida pressupostària amb Le Pen, que al final el va deixar caure. Michel, socialista i comunistes, ara sembla que diuen que si fa canvis en determinades polítiques socials i renuncia a utilitzar la mesura d'aprovar lleis sense l'aval del Parlament, que això és el que va fer Barnier, doncs llavors segurament no el censuraran.
Molt bé, doncs a veure si supera aquests 3 mesos.
Caldrà veure-ho.
Catalunya nit.
Estan aflorant noves denúncies d'abusos sexuals i violència durant el servei militar dels anys 80 i 90. 10 dies després de l'emissió del documental Et faran un home, del Nits sense ficció de TV3, més d'una 70ena d'homes han fet arribar els seus casos a la bústia de denúncia de 3CAT. Marc Teixidor.
Sí, i això demostra pels responsables del documental que s'ha complert amb més d'un objectiu d'entrada, el de denunciar socialment què passava en democràcia a les casernes militars durant la mili. Mireia Prats, coautora de l'Et faran un home, n'ha parlat a la tarda de Catalunya Ràdio.
I és un mito d'homes, que és una cosa molt estranya, que clar, estem acostumades les dones a parlar més amb gènere de víctima, diguéssim, el de la dona, i l'home no tant, no? De fet, a les entrevistes que vam estar fent en el documental, molts homes s'identificaven més com a supervivents que com a víctimes, no? Els costa, els ha costat. Mm. Ara, molts homes s'han sentit interpel·lats gràcies a que aquests van obrir la caixa de Pandora, no?
I com deia la Mireia, una caixa de Pandora oberta vol dir que anem rebent casos i testimonis. Quins són, per exemple?
Abusos entre iguals que durant molt de temps han estat amagats, però no només això, sinó que també han aparegut els dubtes de moltes famílies que no han sabut mai què va passar amb els seus fills o germans. És el cas del Francesc Rovelló, que expliquen declaracions a 3CAT que els van dir que el seu germà Narcís se'l van trobar mort a l'oficina amb un obrecartes clavat al cor.
El compañero Narciso ha muerto, se ha suicidado. I donen instruccions a tots els soldats de que aquest tema no es tornarà a parlar més d'aquest tema. Sempre he pensat que el meu germà no es va treure la vida i que va ser assassinat.
Qui també es va posar en contacte amb 3CAT és l'Andreu Castellà, que relata que dormia amb un matxet a la caserna de Galícia on va fer la mili després que una nit un grup de veterans l'intentés violar.
Em van agafar entre uns quants, em van baixar els pantalons de pijama i em feien córrer els crancs, doncs, pel cul, per aquí, per les cames, per l'esquena, fins que en un moment donat va haver un dels que m'aguantava que li va dir a un altre, ara, follatelo. Em van obrir les cames i quan vaig notar que no m'apretaven tant, que no m'agafaven tan fort, me'ls vaig poder desempallegar a base de patades.
Són alguns dels casos que han arribat a la bústia de denúncia de 3CAT. Qui vulgui recuperar l'original, l'Et faran un home, doncs d'on han sortit aquests d'això, els pot fer a la plataforma de 3CAT.
Molt bé, doncs sí, de moment em van rebent i segurament això no acabarà aquí. Moltíssimes gràcies, Marc.
Bona nit.
Catalunya nit.
I avui ho explicàvem en portada i per això no ens esperarem fins a les 11 per parlar d'esports, perquè hi ha hagut una notícia, creiem, que és d'especial rellevància i que ha passat aquesta tarda.
¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! ¡Sí!
¡Carlos, col campeón del mundo!
¡2-1!
¡2-1-5! ¡Brutal, Carlos! ¿Qué has hecho?
El català Carles Coll, que ha aconseguit una medalla d'or als Mundials de Natació que s'estan disputant a Budapest. Alfons Gorina, bona nit.
Bona nit, Manel. Efectivament, no estem tan acostumats a que ens arribin els èxits en natació, malgrat sí a la sincronitzada, però no a la natació. És veritat que hi ha hagut la Mireia Belmonte, però des d'avui hem d'afegir un altre nom a la llista a seguir els propers anys, no? El tarragoní Carles Coll, que s'ha penjat l'or als 200 metres braça en piscina curta, aquí als Mundials de Budapest. Surt del plantí inesgotable del Club Natació Sabadell, acumula 7 rècords d'Espanya i el seu entrenador, fixa't, havia guanyat el bronze als Jocs Olímpics de Seul el 1988, el Sergi López. Per tant, ja dominava la disciplina i és qui ha estat polint, no, el Carles als Estats Units els últims 3 anys, no, a la Universitat de Virginia Tech. I també li ve del seu pare, allò de córrer aigua per les venes del Carles, sí. Perquè el seu pare Adolf també havia estat un destacat cronista, sobretot, no?, a l'època 80-90, i vaja, jo crec que entre tots plegats doncs han creat un superclasse aquí.
Doncs un superclasse que ens està escoltant ara mateix des de Budapest i que ens fa molta il·lusió saludar. Carles Coll, bona nit.
Hola, bona nit.
Quina cursa que has fet, l'he vist abans de venir aquí a l'informatiu, realment molt emocionant. Ahir explicàvem que t'havies classificat per la final, però no sé si ni tu mateix esperaves fer una cursa d'aquests 200 en piscina curta com t'ha sortit.
Bueno, pues sí que aquest migdia, quan estava classificat per la final, tenia moltes ganes de nedar, sabia que la final seria molt dura perquè el que té el rècord del món nedaria. Aleshores, sabia que si volia guanyar medalla seria molt difícil, però bueno, al final he pogut estar relaxat i donar el millor de mi i he pogut acabar guanyant.
Has fet la teva millor marca de llarg, eh?
Sí, la veritat que estic sorprès encara amb la marca, no m'ho acabo de creure, però bueno, ha sigut el fruit de molts anys de treball i estic molt content.
Ara ens ho deia l'Alfons Gorina, el teu entrenador, el Sergi, va tenir el bronze a Seul, però jo estava mirant i en categoria masculina medalla d'or en un mundial no n'he trobat cap.
Bueno,
d'un català,
d'un català. Sí, bueno, la veritat que no en tenia ni idea. No sabia això, però bueno, estic molt content de poder pujar a lo més alt del pòdium. I bueno, molt agraït amb totes les persones que han format part d'aquest camí.
Clar. Després has disputat una altra final encara d'estils i gairebé, bronze, has quedat cinquè.
Sí, ha sigut, sent estil és una prova molt explosiva i crec que m'he quedat a 2 dècimes de segon, que és molt poquet, però bueno, la veritat que ja estava una mica cansat i també com que estava una mica en estat de xoc per haver quedat campió del món mitja hora abans i no he pogut donar el millor de mi, però bueno, no passa res, segur que hi haurà una altra opció de poder pujar al pòdium en els 100 estils.
Jo realment, quan he vist també aquesta segona cursa, si no m'ho arriben a dir els que estaven allà narrant-la, jo no hagués sabut si tenies medalla o no. Realment heu arribat molt junts. Quin és el teu pròxim repte? No sé si estàs pensant en Jocs Olímpics, en què estàs pensant?
Bueno, la veritat és que ara mateix segueixo pensant en aquest mundial perquè demà em queda el 50 braça, sí que no és una de les meves proves principals, però bueno, encara em queda campionat, em queden crec que 2 relleus amb l'equip espanyol i bueno, vull centrar en donar el millor de mi aquests pròxims dies i ja està. I després ja valoraré quins són els pròxims objectius.
Després de com t'ha anat el dia d'avui, et podràs allò relaxar i dormir per preparar la de demà o això serà molt difícil de gestionar?
Bueno, la veritat que no ho sé. Ara intentaré posar-me música relaxant o algun vídeo de YouTube i a veure si em puc dormir una mica, encara que ho trobo bastant difícil.
Va, doncs a triar bé la cançó i a veure si demà...
Anava a dir, quina cançó triaràs?
Què escoltaràs?
Bueno, em ficaré a YouTube, hi ha alguns vídeos de com de pluja així en el bosc i tal, i això em relaxa una mica. Que,
ostres,
això fa la meva dona.
Ah, sí?
Sí.
Doncs a veure si va bé, i demà aquí a Catalunya Ràdio continuem explicant èxits, però de moment el que t'enviem és una felicitació enorme a tu i al teu equip. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, Carles Coll.
Campió, a vosaltres.
Campió del món. Això ja t'hi pots anar acostumant. A més, això ja sí. No t'ho prenen fins d'aquí un any, que ho podràs revalidar, però això queda fins d'aquí un any.
Sí, moltes gràcies.
Bona nit.
Bona nit.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
La vols encertar amb el regal de Nadal? I que no sigui un pal. Entra a discos.cat i deixa tothom bocabadat. Pel teu fillol, el disc que fa temps que vol. A l'amic invisible, un vinil és un regal increïble. Per la tieta, aquell disc que ballava de joveneta. I el gendre, l'LP que el pugui sorprendre. Discos.cat, la botiga on trobaràs milers d'LPs i discos en català per regalar.
Soc l'Àlex i sempre m'ha apassionat la tecnologia. Per això volia que la meva primera feina fos en un sector innovador. Obtenir el certificat professional em va permetre completar la meva formació i començar a treballar en un sector que m'interessa.
Els certificats professionals són una oferta formativa de qualitat disponible al llarg de l'any i una titulació oficial que obre les portes al mercat laboral aquí i a tot Europa. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Cada Nadal tens una cita molt especial. Guineus, roses, asteroides, aviadors i el petit príncep. Tots t'esperen. Estàs a punt?
El petit príncep. A partir del 5 de desembre, al Paral·lel 62. Entrades a elpetitprincepmusical.cat.
L'essencial és invisible als ulls.
Se t'acaben les idees? No saps què regalar aquestes festes? A Electrodomèstics Calvet t'ho posem fàcil. Vine i trobaràs molts articles pràctics ideals per regalar. Cafeteres, fregidores air fryer, modeladors de cabells... Els nostres venedors t'assessoraran i et recomanaran sempre les millors marques. Calvet fa Nadal. Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
Malgrat la pluja, la sequera continua. Però amb l'esforç de tothom, hi estem fent front. No deixem escapar ni una gota. Cada gest que fem, cada aixeta que tanquem, compta. Veure el got mig ple o mig buit depèn de nosaltres. Gràcies per estalviar aigua. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
A l'Agenda del Pagès 2025, les vaques de llet. I, com sempre, els millors consells per cuidar el camp i l'hort. Les fires, els mercats... Agenda del Pagès. Compren per tu i per regalar. El quiosc per només 5,95 euros.
Gaudeix de l'espectacle a Musa, dins la carpa de Rosa Reluí, on tot és bonic, emocionant, increïble, màgic, sorprenent.
Aquest Nadal a Sant Cugat del Vallès fins al 12 de gener. Circ Històric Reluí, el circ de la teva vida.
Entrades a reluí.com.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
L'art no és, l'art és una cosa que es fa. No hi ha cap norma celestial que digui com ha de ser l'art. Tu te'l pots inventar cada dia, l'art.
En el marc de l'any Tàpies, s'obre un diàleg viu i actual al voltant del llegat escrit d'Antoni Tàpies.
Avui és Tàpies.
La paraula de Tàpies és més viva que mai i podem seguir tenint converses d'aquestes idees.
Avui és Tàpies.
El podcast de Rita Roig, en coproducció de 3CAT i Museu Antoni Tàpies. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passen 6 minuts i mig de 2:15 de la nit. Elon Musk ha convertit en gratuïta l'eina digital artificial que va llançar dins d'X.
L'antiga Twitter, això ha fet que la xarxa social, de la qual és propietari, s'hagi omplert en els últims dies d'imatges falses, algunes de les quals de caràcter sexista o xenòfob, o bé que inciten a l'odi, i s'han fet virals. Es tracta d'imatges com ara la del futbolista del Barça, Lamine Yamal, brandant una arma blanca davant una dona de la tercera edat, Pedro Sánchez, portat d'una corretja pel rei del Marroc, o Adolf Hitler, acompanyant diversos personatges coneguts. Són només alguns exemples de les imatges que permet crear Grok, la intel·ligència artificial d'Elon Musk. L'eina es va llançar fa un any, però la seva darrera versió és més potent i crea imatges d'un gran realisme. L'element que l'ha disparat en popularitat en els últims dies, però és un altre. Ja no és d'ús exclusiu per als usuaris de pagament de la xarxa X. Ara tothom li pot demanar crear imatges a partir d'una descripció del que es vol veure-hi reflectit. I a diferència d'altres eines d'aquest tipus, com ChatGPT o Gemini, és molt menys restrictiva, cosa que li dona un gran potencial com a recurs per als discursos d'odi i la desinformació en general. Només una petita marca d'aigua permet saber l'origen de la imatge. Es dona la circumstància que fa uns mesos diverses persones van denunciar que el funcionament de la xarxa X havia estat modificat perquè els usuaris permetessin, sense saber-ho, que les seves publicacions servissin per entrenar aquesta intel·ligència artificial.
Doncs veient el que estava passant avui a X i veient també algunes de les imatges, volíem parlar-ne més profundament amb algú que hi entengui una mica més que no pas jo, i tenim en línia Selva Orejón, que és consultora en ciberseguretat i identitat digital i consellera delegada de l'empresa On Branding. Selva, bona nit.
Què tal? Molt bona nit, com esteu?
Doncs molt bé, contents aquí de poder parlar amb tu, perquè segur que ens ajudaràs a entendre una mica millor. No sé si tu has pogut veure aquestes imatges que ens descrivia ara el Sergi Molero i si has arribat a provar tu també els límits d'aquest groc.
Sí, per suposat que sí. Nosaltres treballem molt al despatx a intentar veure com està evolucionant aquesta tecnologia a les diferents plataformes, no? Doncs hem començat utilitzant DALL-E, Midjourney, hem començat també a veure com està funcionant la de Google, i aquests últims dies doncs, ja estem treballant una miqueta més amb la de X. I, home, fa una miqueta de por, però jo m'imagino, saps aquella imatge del Homer Simpson que està amb una sèrie de micos i estan tots davant de l'ordinador?
Sí.
Doncs jo veig a la societat així ara mateix, perquè sempre ha existit la forma de poder fer imatges, només ara hi ha una gran diferència, que és la pressa que tenim per poder aconseguir coses a temps real. I crec que és un mal conseller tenir pressa per poder fer coses i no estem posant el filtre de la raó, la veritat.
Clar, si ho comparem, jo que sé, amb altres eines d'intel·ligència artificial que també es pot treballar amb imatge, aquesta el que sembla és que té, per dir-ho d'alguna manera, una ètica molt més laxa, no? No posa cap mena de límits. No sé si això pot acabar sent perillós.
Jo he començat a fer-li avui proves perquè abans de poder parlar tenia una miqueta de bagatge i li he començat a demanar imatges amb l'única persona que li puc demanar els drets, que sóc jo mateixa, i la veritat és que no ha donat ni una. Ara, quan jo estava demanant-li que fos amb personatges públics, dels quals té doncs, molt més de, diguem, cada bagatge informatiu per poder buscar informacions, aquests sí que els estava fent i els estava fent cada vegada millor. El problema que jo veig és que la xarxa en si, ja no només aquesta aplicació de la intel·ligència artificial aplicada a les imatges, està tenint problemes seriosos a l'hora de poder fer una moderació dels continguts. Per tant, no té limitació pràcticament amb res, a excepció de que si nosaltres som els qui ho estem patint i hem de demanar que es faci una eliminació d'aquestes imatges, aleshores aquí sí que tenim un problema, perquè no està funcionant la moderació de les imatges ni dels continguts a X. Aquest és el titular.
Clar. Si acaba passant això, perquè suposo que ara, com deies tu, si poso, per exemple, jo el meu nom, no apareixerà res, però d'un personatge públic sí, no sé si d'aquí un temps ja apareixeran també fins i tot les nostres. Davant d'això, si algú utilitza una imatge nostra i l'altera i em canvia de context o em fa fer coses que jo no vull o que no són veritat, què puc fer jo? Com em puc defensar?
Home, doncs estem realment bastant protegits legalment i de manera teòrica, però a nivell d'execució no. M'explico. Tots tenim dret a la nostra pròpia imatge, un personatge públic també. Tots tenim dret a l'honor i, per tant, i a la nostra pròpia intimitat, no? I, per tant, aquest seria la base principal sobre la que hauríem de treballar. El problema està en que quan nosaltres hem de posar a sobre de la taula una investigació, tant si fos en l'àmbit civil com en l'àmbit penal, a Espanya s'ha de fer contra un autor conegut. I aleshores aquí entrem amb el problema de l'anonimat. Donat el cas de que s'estigués fent un mal ús d'aquestes imatges, si l'usuari que ho està fent no té una identitat coneguda, el problema seria, doncs, amb el que ens passa amb la resta de les ciberinvestigacions, que la policia ho tindria bastant complicat per poder anar darrere d'aquestes persones. Però vaja, que l'única cosa que ha canviat és que ara és molt més ràpid i es poden fer campanyes de desprestigi o campanyes que van contra l'honor d'una manera molt més ràpida i enmascarat sota l'humor o sota doncs, la paròdia.
Creus que al final això s'hi acabarà posant límit, que hi haurà alguna normativa o alguna cosa que ho acabi impedint, o precisament això pot ser la clau de l'èxit d'aquesta nova eina a Twitter, a X?
Doncs mira que sóc una persona molt optimista, però amb la meva feina no, perquè, sí, és veritat, a les xarxes socials cada vegada tenim més problemes per moderar el contingut i per eliminar grans quantitats d'imatges. I encara el cibercrim no ho està explotant massa, però les campanyes de desprestigi i les campanyes de desinformació ara mateix estan començant a quasi et diria, enlairar-se. El moment en el que arribi a dalt de tot, o els governs comencen a prendre-s'ho d'una manera més seriosa, o la veritat és que les plataformes socials no faran res. Fins que no els hi toquin la butxaca, no faran res. I a dia d'avui, doncs, no. Encara que la legislació ho té previst, la realitat és que quan ens ho trobem en el dia a dia, són processos que són tan costosos que la major part de les persones de peu, els ciutadans, no s'hi posen. S'hi posen a vegades els personatges públics i s'hi mesuren que els està afectant econòmicament o reputacionalment, que en el fons també és una miqueta el mateix.
Clar, i aquí hi ha una altra pota, perquè hi ha per una banda molt important aquesta del desprestigi, però també hi ha l'altra, que és la de la credibilitat. És a dir, tant nosaltres els periodistes, però en general la societat, al final moltes imatges, fins i tot les reals, tothom les posarà en dubte perquè ja no sabran finalment si no hi ha una mica més de control què és veritat i què no ho és, no? Les marques aquestes d'aigua són tan petites avui que pràcticament no la veus perquè la imatge que t'està oferint és tan potent que no te n'adones ni de la marca d'aigua. Però, en fi, aquest és un altre dels perills. Selva Orejón, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i em sembla que t'haurem d'anar trucant més vegades.
Estaré encantada d'atendre.
Igualment, moltes moltíssimes gràcies.
Bona nit.
Adéu. Tots aquells que esteu cobrant una pensió, aquesta que diré ara us interessa perquè s'ha oficialitzat que les pensions pujaran l'any que ve un 2,8%. Rafael de Ribot.
Així doncs, la pensió mitjana a Catalunya pujarà uns 36 euros al mes, més de 500 a l'any. L'increment s'ha calculat un cop s'ha confirmat la inflació del mes de novembre. Els preus van pujar el mes passat un 2,6% a Catalunya respecte a fa un any. El que més s'ha encarit és l'energia, la llum i el gas, i també l'habitatge, i per això els sindicats consideren insuficient l'augment del poder adquisitiu dels treballadors. Carlos Gutiérrez, de Comissions Obreres.
El fuerte aumento del precio de la vivienda que no está recogido en el IPC desborda la capacidad de pago de los hogares y dispara el esfuerzo económico que deben destinar a la vivienda.
També han pujat per sobre de la mitjana els preus d'hotels i restaurants.
Doncs la bona marxa de la restauració i l'hostaleria, a més del comerç i el servei, segueix impulsant el creixement de l'economia catalana.
També hi han contribuït el consum de les administracions públiques i la inversió de les empreses. El tercer trimestre l'economia catalana ha crescut un 1% en relació amb el segon, i en termes interanuals, el producte interior brut ha augmentat un 3,9%. Això és 5 dècimes més que l'economia espanyola i gairebé 3 punts més que l'europea.
Passa un minut i mig de 11:15 de la nit. Els temporers agrícoles podran tornar a tenir contractes eventuals i no només fixos discontinus com en els últims anys. Les organitzacions agràries asseguren que això els facilita la feina i el resta burocràcia, però les entitats socials lamenten que es fomenta la inseguretat laboral dels treballadors. Anem cap a Lleida. Noèlia Caselles.
El canvi es fa modificant l'Estatut dels Treballadors a partir d'una esmena del Partit Popular i Junts a la llei contra el desaprofitament alimentari. El diputat de Junts per Lleida, Isidre Gaví, no argumenta pels inconvenients que suposava per a la pagesia.
Això és una aberració, no ha funcionat, ha sigut un fracàs, és lent, no troben els treballadors, si no els troben no poden contractar un altre treballador fins al cap d'un temps, és un desastre.
I ho ratifica Jaume Pedrós, d'Unió de Pagesos.
Reclamàvem els treballadors que tenien l'any abans i de cop ens diuen la vigília que no podien vindre perquè tenien una altra cosa o simplement no es presentaven. Llavors, això causava que el pagès, la vigília d'empeçar a collir, s'havia de buscar gent per aquí i per allà.
Ara bé, l'obligació de fer contractes fixos discontinus es va establir per reduir la temporalitat. Per això, organitzacions com Fruita amb Justícia Social lamenten aquest canvi. Llibert Reixac és un dels portaveus.
Agreujar les situacions que ja vivim cada any. Persones que arriben sense contracte, persones que no tenen com viure i persones que acaben dormint al carrer.
Els contractes eventuals ja tornaran a ser una realitat en la pròxima campanya de la fruita.
I atenció també a aquest informe que hem conegut avui. Gairebé totes les escoles de Catalunya superen els límits de contaminació de l'aire que recomana l'Organització Mundial de la Salut. Ho assegura un estudi d'Ecologistes en Acció i Revolta Escolar. Durant 3 setmanes s'han analitzat les dades de qualitat de 79 escoles i instituts. D'aquests, el 97% incompleixen els valors que Europa obligarà a complir a partir del 2030. Maria Costa.
L'informe ha posat la lupa en entorns escolars de Barcelona, Badalona, Sant Cugat del Vallès, Olot i Viella. De fet, a Barcelona hi ha 4 escoles que superen el límit legal de contaminació permès actualment. Ferran Campillo, pediatre de l'Hospital d'Olot i coordinador del grup de treball de salut mediambiental de la Societat Catalana de Pediatria, alerta de les repercussions en la salut infantil.
La contaminació de l'aire afecta molt especialment abans del naixement amb un augment dels riscos reproductius com els avortaments espontanis, els parts prematurs, el baix pes del naixement. A l'etapa infantil veiem un augment de diferents patologies respiratòries, molt especialment asma, bronquitis de repetició, bronquiolitis, afecta el cervell en desenvolupament.
Per tot plegat demanen mesures urgents i proposen, per exemple, que el trànsit passi a ser d'un únic carril al voltant dels centres educatius. Precisament, Revolta Escolar ha fet aquesta tarda 23 talls simultanis a Barcelona en carrers com la Gran Via, Entens, Aragó, l'Avinguda Paral·lel i la Ronda General Mitre, entre d'altres, per exigir a l'administració que actuï.
Diumenge és el dia de la Marató i ens serveix, entre altres coses, per fer divulgació de malalties com aquesta que explicarem ara mateix, un constipat de 40 anys. Respira, respira,
respira. La Marató 2024 per les malalties respiratòries. Amb Anna Alfonso i el muntatge musical de Conchi Vecino.
Jo he estat 40 anys amb l'asma i les al·lèrgies descontrolades, molt medicada i, a més, passant crisis contínuament. Jo entrava en pànic si em quedava sense clínics, perquè tot el dia em mocava. Tenia el nas encetat, la part del llavi encetada, els ulls sempre plorosos, pitos, tos... Això era el meu estat natural, un constipat fort que la gent té de tant en tant. I llavors, clar, si cada 3 setmanes, cada 2 et venia una crisi, clar, és que era esgotador viure així.
Un refredat molt fort que li va durar 40 anys. Així defineix la Blanca la seva vida amb asma al·lèrgic, una malaltia respiratòria crònica que inflama els bronquis, la qual cosa dificulta el pas de l'aire i es desencadena quan la persona s'exposa a al·lèrgens. Ella és al·lèrgica als àcars, al pèl dels animals, però també a fàrmacs com l'ibuprofen i alguns aliments com el peix. Una al·lèrgia especialment intensa que fins i tot li impedia anar a la platja i banyar-se al mar.
No podia banyar-me sobretot amb cales petites i al mar perquè sortia tot amb una erupció cutània brutal. No podia entrar a comprar en una peixateria, no podia anar a un restaurant, perquè ara sí, però anys enrere anaves a un restaurant i si el teu company demanava peix, la meva carn la feien a la mateixa planxa. Això provocava una crisi.
Després d'anar de metge en metge, de provar tractaments que no li funcionaven i d'anar descobrint al·lèrgies que la van enviar desenes de vegades a l'hospital, la Blanca va arribar a la Vall d'Hebron. Allà la va atendre la doctora Olga Luengo, adjunta del Servei d'Al·lèrgia i de la Unitat d'Asma Greu. I va ser quan va començar a veure la llum. La doctora la va tractar i la va derivar al pneumòleg i a l'otorrino. Aquest últim li va fer una cirurgia nasal que li va permetre recuperar el gust i l'olfacte després de 17 anys sense tenir-ne, tot i que al principi se li va fer molt estrany.
Va ser dur perquè tot em feia fàstic, tot em molestava, arcades contínuament, pupes a la boca dels fàstics que em venien, però, clar, mica en mica ja et vas adaptant. Jo he viscut 17 anys sense olfacte i sense gust i hi ha vida, però, clar, gaudeixes molt més de la vida si en tens.
El cas de la Blanca és excepcionalment greu, però l'asma és una malaltia molt prevalent i l'asma al·lèrgic n'és el tipus més freqüent. L'asma és la malaltia crònica més estesa en la infància i l'adolescència i es calcula que afecta també el 5% dels adults. Però hi ha molta gent que té asma i no ho sap. Ho explica la doctora Luengo.
La paraula asma sembla que costa molt de dir. Costa de posar-li l'etiqueta, costa de dir doncs tens una patologia inflamatòria que és crònica i que t'hauràs de tractar per sempre, però que és molt important que tinguis clar que la tens perquè, si no, no penses en l'impacte que pot tenir a llarg plaç, les crisis que pots tenir si no prens la medicació, quins al·lergens, quins desencadenants et poden produir una crisi de broncoespasma, que els has de conèixer per prevenir.
Ara la Blanca fa vida pràcticament normal gràcies a un tractament biològic que li ha permès controlar la seva malaltia. Tant ella com la doctora animen les persones que tinguin símptomes similars a demanar ajuda.
A vegades vas pel carrer o vas a algun puesto i el veus que té els ulls amb llàgrimes, que no es paren de mocar, aquella tos tonta contínua, els pitos, i penses, ostres, però mira, si jo estava així. I molta gent ho desconeix.
Si ara ens estan sentint i hi ha persones que senten els símptomes que està explicant la Blanca, que vagin a buscar un metge i demanin, si us plau, que l'envien a l'al·lergòleg, que l'envien a una unitat d'asma, que l'estudiïn.
Per diferents motius, com la contaminació atmosfèrica, les al·lèrgies cada vegada augmenten més. L'Organització Mundial de la Salut estima que el 2050 més de la meitat de la població tindrà algun tipus d'al·lèrgia.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
A l'Agenda del Pagès 2025, les vaques de llet. I, com sempre, els millors consells per cuidar el camp i l'hort. Les fires, els mercats... Agenda del Pagès. Compra'n per tu i per regalar. El quiosc per només 5,95 euros.
Busques plans nous per als caps de setmana?
Al Museu Nacional d'Art de Catalunya hi trobaràs activitats diferents cada dissabte i diumenge.
Tallers de creació, teatre, sessions de DJs, visites per descobrir les històries de les obres d'art, espais familiars i molt més.
Tota la informació a capdesetmanamanac.cat.
Cap de setmana, cap al Manac.
Ets un fanàtic de les pel·lícules de Disney? Aladdin, Frozen, El rei Lleó, Coco, La Sireneta i molts més. Viu en directe les bandes sonores més especials de la mà de la Franz Schubert Filharmonia a l'Auditori de Barcelona el 27 de desembre. Organitzat pel diari Ara i Tram.
Gaudeix de l'espectacle a Musa, dins la carpa de Rosa Reluí, on tot és bonic, emocionant, increïble, màgic, sorprenent.
Aquest Nadal a Sant Cugat del Vallès fins al 12 de gener. Circ històric Reluí. El circ de la teva vida.
Entrades a reluí.com.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
No podem continuar vivint en ciutats supercontaminades.
Boscos i mar, no?
Boscos i mar, aire lliure.
Aquest diumenge al Divan, coincidint amb la Marató, entrevistem la presidenta de la Societat Catalana de Pneumologia, Carmen Monasterio.
Si un té ofec, xiulets, no pot fer l'esforç que feia abans, evidentment ha de consultar un pneumòleg sempre que hi hagi ofec, si hi ha una tos persistent que no marxa.
El Divan, el valor de la conversa.
El 23% de la població adulta fuma. És molt
gairebé una de cada quatre persones.
Tenim molta feina a fer, també, amb la falsa seguretat que donen a les cigarretes electròniques.
El Divan, aquest diumenge a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. L'Agència Catalana de Notícies i 3CAT us ofereixen el primer programa de Catalunya Ràdio totalment en anglès.
Feeling the Sync.
El podcast en anglès sobre l'actualitat social catalana. Tot el que projecta Catalunya al món.
2024 has been an exciting year in Catalonia. This week on Filling the Sink, we'll be reviewing the best and the worst of this year's news, as well as looking ahead to see what's in store for next year.
Filling the Sink, amb Beth Cohen, cada dissabte a l'app web de Catalunya Ràdio. I també disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Belong before we'll all be there with snow,
snow, snow.
Ai, 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 que potser serà cap de setmana d'aquests de sofà, manta. Avui l'ha escollit l'Enric Agut. Bona nit, Enric.
Hola, bona nit.
Quina tria has fet de cançó, a veure?
Doncs mira, és nou de Bing Crosby, perquè aquesta setmana, després de 5-6 dies d'algunes nevades, d'algunes importants, doncs és el primer cap de setmana de temporada de neu, i obren les estacions d'esquí.
Ah,
és un cap de setmana doncs, blanc per força gent, i el temps acompanyarà. Això sí, cal anar abrigat perquè la temperatura encara no remuntarà aquesta setmana. Sí que ho farà la setmana entrant alguns dies, i s'espera cada setmana doncs, de calma, de sol, de bancs de boira, que diumenge poden ser més extensos i densos, i potser algun aguanta durant tot el dia en alguna zona de Ponent, també cap a l'altiple central, i on faci sol el dia arrencarà fred, però la temperatura al centre del dia doncs, encara, però es mantinguin aquests núvols baixos o les boires, el dia quedarà doncs, fred, molt humit, per exemple, a Lleida potser no passen dels 6 graus. I, com diu la cançó, és nou, perquè en alguna comarca sí que tornarà a nevar el cap de setmana. Aquest dissabte a la tarda, i la nit de dissabte a diumenge, i diumenge al matí pot nevar novament a la Vall d'Aran, nord del Pallars Sobirà i també al nord d'Andorra.
Molt bé, doncs ens ha quedat clar i ben justificada la cançó. Moltíssimes gràcies, Enric, que tinguis un molt bon cap de setmana.
Igualment, fins la propera.
I'd love to stay up with you, but I recommend a little shut eye, go to sleep and dream of snow.
Snow.